Són ara les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. Els tècnics municipals inspeccionaran avui l'edifici que va patir ahir un esfondrament parcial al barri de Fonés de Palma. Han de determinar si és possible que les persones desallotjades tornin a casa seva mentrestant. Els bombers també fan feina per determinar-ne les causes. Segons ha explicat el cap del cos, Eder García, a l'informatiu matí, tot apunta que la coberta que es feia servir com a terrassa estava malmesa per humitats.
Ara nosaltres, per lo que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alfa de terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I ara nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi, i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de pal·liatives com apuntalar o traure pes, o ja veurem el que podem arribar a fer.
Connectem en directe amb Caterina Bany, just de vora l'edifici afectat. Bon dia.
Bon dia, aquí mateix vos puc informar mateix al carrer de Sant Novici, número 17, que encara no hem vist passar ni o arribar als bombers ni tampoc als tècnics de l'Ajuntament, que precisament han d'avaluar, com dèieu, aquest edifici. L'immoble de 8 plantes totalment acordonat en aquests moments, que fa cantonada amb general Ricardo Ortega, que per cert està en obres en aquests moments, i és per tot això que el precinte dels bombers és molt difícil de veure. Els baixos de l'immoble sinistrat, un restaurant xinès, també totalment clausurat. Val a dir que, per sort, no hem de lamentar ferits greus, i pel que sabem es va esbocar, com dèieu, part d'aquest sostre de l'àtic, que ara mateix no és perceptible des d'on som, des de l'exterior. Així ho explicava avui matí un veïnat. L'escoltam.
Vi vecinos aquí abajo porque, claro, yo cuando los vi era muy pronto, debían de ser las 4 de la tarde, que debió de ser cuando empezó, bueno, cuando pasó todo y empezaron a desalojar gente. Vi llegar a los bomberos, como unos 8 bomberos, la policía local, la policía nacional, cortaron toda la calle y todo para que no pasase nadie.
Gràcies, Caterina. I el govern espanyol acaba de publicar les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social.
I segons aquestes xifres que acabem de conèixer, l'atur registrat a les Balears va baixar en 1.972 persones a l'abril en relació amb el mes anterior. Això és una baixada del 7,44% i en 2.000 persones en relació amb el quart mes de l'any passat. També és una baixada d'aproximadament un 7%.
I avui dia 5 de maig és el Dia Internacional de la Comare i Patrona de les Comares. És per això que el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers i l'Associació Balear de Comares han organitzat una jornada conjunta que ha de començar en aquesta hora a l'Hotel Isla Mallorca, on hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Sí, avui l'hotel serà la seu d'aquesta jornada, on 50 comares parlaran sobre el seu paper i de la seva formació. També des de les altres illes hi ha comares que ho seguiran online. Avui hem parlat amb Araceli Navas, presidenta de l'Associació de Comares, que ens ha explicat quina és la formació de les professionals. L'escoltam.
Somos las profesionales referentes y competentes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, más allá del parto, del embarazo, sino en todas sus etapas del ciclo vital, desde la adolescencia hasta el climaterio. Y nuestra formación es desde enfermería, somos una especialidad dentro del campo de la enfermería, hacemos 4 años de formación en la universidad.
I els infants i joves amb problemes en l'adquisició del llenguatge tenen el triple de risc de patir assetjament tant en l'entorn escolar com també en l'àmbit digital.
Ara un grup d'experts de la UIB investiga aquesta relació, ho ha explicat a l'informatiu matí Eva Aguilar, catedràtica d'universitat.
És un estudi pensat en persones adultes que no tenen ni per què haver patit bullying ni trastorns de llenguatge. Simplement el que volem veure és la prevalença que té justament el bullying en persones adultes i sobretot les conseqüències més enllà de la infància, de l'adolescència, veure si han deixat seqüeles més enllà d'això, de la seva infància i adolescència.
Són les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. ...21 anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam aquest dimarts amb 19 graus de temperatura. Serà un dia en què tindrem també intervals de núvols amb qualque ruixat puntual i dispers a Mallorca i també a Menorca. Tot i la pluja, això sí, el termòmetre s'enfilarà fins als 24 graus. Compartim just ara unes imatges que descrivim pels oients de l'estat de l'habitatge del carrer de Sant Novici de Palma, en què ahir es va desprendre part del sostre del 8è pis. Els veïnats, això sí, han pogut sortir-ne il·lesos. Ara els tècnics de l'Ajuntament de Palma valoraran l'edifici per veure si aquestes 16 famílies desallotjades podrien tornar a casa seva. De moment, han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges. Un incident que, com deien, no va causar ferits greus, però, sens dubte, va suposar un bon ensurt. Així ho va viure o ho varen viure alguns dels veïnats afectats. Escoltam aquestes repercussions.
Jo volia mirar la terrassa, a veure si havia caigut algú dintre la terrassa, i la meva filla mira cap amunt i diu: papa, no és el teixo que se'm... que se'm... I han corregut, jo he esperat a la meva dona ha passat, i en aquell moment, bum, han caigut vigues, han caigut pedra de tota la manera.
Ayuntamiento, pero que hasta mañana no llegan del ayuntamiento para mirar, evaluar los daños, a ver si se puede evitar o no se puede evitar.
Com explicaven els veïnats, serà avui quan se facin aquests estudis per saber si realment poden tornar a casa seva. Connectarem al llarg del programa amb els bombers de Palma per conèixer aquesta darrera hora sobre aquest succés. Però no deixem de banda la crònica de successos. Joana, bon dia.
Bon dia, Marta. No ho feim perquè volen parlar-vos també d'una jove menor d'edat que va denunciar tres companys de classe per una presumpta agressió sexual. La Fiscalia de Menors ha fet càrrec d'aquesta investigació. De moment, els tres menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment la seva companya, menor de 16 anys, exparella també d'un dels adolescents arrestats. Els fets varen ocórrer, varen tenir lloc al final del mes de març del domicili de la víctima a Palma, i ara els tres implicats han quedat en mans de la Fiscalia de Menors.
Es ven ressò també d'una agressió homòfoba, en aquest cas a Formentera, per una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Els autors van actuar amb consignes d'odi i van apallissant aquest jove. Ara mateix està ingressat a la Policlínica del Roser a Eivissa, dones resident. La víctima va ser agredida per dues persones que cridaven consignes d'odi cap a aquest col·lectiu Formentera. Va sortir al carrer en resposta amb banderes LGTBI per donar suport a la víctima de l'agressió, en aquest cas homòfoba, i també condemnar aquest tipus de violència.
Vos contant també que la llengua i l'habitatge centraran avui el debat de la sessió de control al govern, al Parlament. Per una banda, Vox pressiona l'executiu per l'aplicació de la lliure elecció de llengua a les escoles. Per altra, els socialistes critiquen en les mesures en habitatge. Els populars promouran una baixada d'impostos davant el govern central, així que continuaran ben pendents de com es desenvolupi aquesta jornada i també d'altres qüestions com les repercussions després de les declaracions de l'exministre José Luis Ábalos ahir, Joana.
Sí, després de més de 6 hores de declaració, la Fiscalia va ratificar les peticions de pena per als acusats, 24 anys de presó per l'exministre i 7 per Aldama. Al capvespre, Ábalos va acceptar haver rebut reemborsaments en metàl·lic gestionat per Koldo fins a l'any 2021. El primer judici del cas Koldo enfila la seva recta final ja, però el tribunal va decidir a darrera hora d'ahir retardar el calendari que havia previst, que implica deixar el judici viu per a sentència per avui. Els magistrats han acceptat retardar un dia la presentació dels informes finals a petició de les defenses de l'exministre i també del seu antic assessor.
Pràcticament les 9 i 9 minuts puntuals per fer una reflexió, per mostrar-vos i explicar-vos quina és la frase del dia d'avui.
La d'avui és de l'escriptor i filòsof danès Søren Abi Kierkegaard, que un dia va dir que la gent exigeix la llibertat d'expressió com una compensació d'una llibertat de pensament que fan servir poques vegades.
Un molt lliure no és lliure si no pots experimentar. Un molt lliure no és lliure si no pots organitzar i crear poder popular.
I és en aquest moment quan mos demanam de què parla tothom.
Idò, avui, òbviament, tothom parla dels vestits i de l'estora vermella de la gala Met 2026 de Nova York. La Gala Me 2026 amb gent molt guapa, com ara comentaven les meves companyes.
Jo deia, va, molt guapa. Comentàvem just el vestit de Nicole Kidman. Se us ha colat.
Sí, ha tornat a convertir Nova York en l'epicentre mundial de la moda amb una edició marcada per l'art, el luxe i també per certa polèmica. Sota el lema Fashion is Art, la moda és art, l'Estora Vermella està omplert de looks espectaculars inspirats en obres artístiques i en el cos humà com a expressió creativa. Entre les grans protagonistes de la nit, Beyoncé, que tornava després de 10 anys de presència, Rihanna, que va tornar a fer tard, com sol fer sempre ella, i noms com Kendall Jenner, Madonna o Bad Bunny, que no s'han volgut perdre aquesta cita tan exclusiva del món de la moda. La gala, celebrada com sempre al Metropolitan Museum of New York, no només és un espectacle mediàtic, sinó que també és un esdeveniment benèfic. Aquest any ha recaptat xifres rècord per a l'Institut del Vestit, 36 milions de dòlars de recaptació. Però no tot ha estat glamour, tot i que la gala la presidia en Wintour i la copresidia Nicole Kidman i Venus Williams, el matrimoni Bezos foren els presidents d'honor. La presència i el pes creixent de grans fortunes, precisament cor de Jeff Bezos, ha generat crítiques i fins i tot protestes, posant sobre la taula si la gala ara mateix canvia de model i de valors. En tot, aquesta Met Gala reafirma el seu paper com a gran passarel·la global on la moda es converteix en art i també, podríem dir, en centre de debat. No sé què vol semblar a l'edició d'enguany, però veig fascinades amb aquest looks.
Home, és que la veritat és que no n'hi ha cap que te deixi indiferent. És que pots repassar una mica l'estora i tothom, per una cosa o per una altra, te... Mira, ara, per exemple, en Bad Bunny, que va com a vestit d'home vell.
De padria, sí, sí.
D'ell de major, no? Com si recreàs com seria ell de major. És senzill, però no deixa de crear curiositat per això que ha fet, de voler aparentar una edat que no té. Jo, la veritat és que crec que trob que queda com molt justificat el sentit de la gala, s'artes o la moda és art, amb aquests models, que òbviament la gent no pot dur pel carrer, però que sí que poden dur a una estora vermella d'aquestes. N'hi ha que s'han atrevit moltíssim. M'ha fascinat a Heidi Klum, Klum, no sé com se diu.
Tot el camp és un clum.
És un clum, exacte. I també na Sarah Paulson, que va com amb un vestit molt normal, però la crítica o allò que vol fer la seva performance és que va tapada amb un bitllet amb uns dòlars, com si vol dir que els dobbers mosseguen una mica. Crec que és un pot la crítica que ha volgut fer. Molt, no sé si he llegit molt, massa entre...
Molt seguint allò que seria l'estat de Banksy, que comentàvem ahir, que un home el tapava sa bandera i no hi veia, a vegades els doblers també mos seguen. Té aquest punt performàtic, molta moda, molt d'euros. No deixa de ser una festa luxosa, desfressada de cosa benèfica, i es escuis who... que passa per aquesta Met Gala. A mi els vestits m'encanten, perquè troc que si qualcú ha d'anar a horteres aquest dia...
Amor, no tothom, eh? Hi ha gent que...
Hortera, excèntric, sí, coses però... que no te podries posar per anar a fer un cafetet un diumenge de matí, per exemple.
Sempre... criticava, que sempre mos trobàvem a faltar que els homes s'atreveixin, i n'hi ha molts que s'han atrevit a fer cosa, no? Que també està bé.
Sí, però se pot distingir en qui vol realment provocar o qui vol tenir un missatge independentment de que li caigui bé es vestit o no, i qui vol anar guapo. Perquè
no,
hi ha
per
alguns
vegada...
que, per damunt de tot, volen tenir un vestit, no? O un look que sigui...
Na Kidman vol anar guapo. Divina. Anava divina.
Exacte.
Perquè a vegades també s'ha perdut una mica el significat de lo que seria el leitmotiv de sa gala, perquè has de com a reinterpretar molt. Enguany, presència de Marta Ortega, sa nova CEO de Zara, en seu home, en Diego Torreta, que han anat per primera vegada en aquesta gala d'Esmet. Grans absències, com per exemple Rosalía, perquè és de gira, na Zendaya no hi ha anat, en Timothée Chalamet tampoc ha comparegut enguany per sa gala d'Esmet, que solia ser un habitual, i aquesta crítica a Jeff Bezos, que darrerament sembla que els multimilionaris, mil milionaris, no en tenen prou en tenir molt de doblets, sinó que ara també volen atracar-se al món de la cultura. I el rumor diu que en Wintour ha permès ser presidents d'honor en el matrimoni Bezos perquè diuen que ja és un secret, que no és tan secret, que pot ser Bezos compren Vogue. I clar, m'imagino que ella deu voler seguir fent feina.
Pues contarem algunes curiositats d'aquesta gala, analitzarem també aquests vestits tan cridaners a partir de les 11, però ara, just en la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics...
No vist esteu a Marta Grau de vestit?
No, el tinc amagat aquí preparat.
Balears,
eh?
Ni és de la Joana, Balears estava pendent de que sortíssim les imatges. Això serà a partir de les 11, que ningú s'ho perdi.
Tot i que ha fet spoiler en Xisco, però sí, a partir de les 11 ho desvetllam. En la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, que té Jaume, Nas Barnissú, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, començam aquesta jornada de dimarts.
Divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 16 minuts comença la nostra tertúlia. Com sempre, aquest anàlisi, aquest repàs que fem de l'actualitat d'aquest dimarts amb la bona companyia de les periodistes aquí als nostres estudis de Palma. Helena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Mascaró, bon
dia.
Hola, bon dia. I ens escolta d'Eivissa, el missatge Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
Què tal? Bon dia, com estàu?
Precisament alguns dels temes que abordam avui requereixen també de la intervenció d'un misser per poder aprofundir en ells. Malauradament, hem de començar parlant en crònica de successos d'una agressió, que no poden deixar de banda. Ha estat una jove menor d'edat que va denunciar tres companys de classe per una presumpta agressió sexual. La Fiscalia de Menors ara s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. De moment, aquests tres menors han estat detinguts per agredir sexualment o presumptament sexualment a la seva companya. Parlam de menors de 16 anys. Un d'ells era exparella d'aquesta adolescent. Tot això va ocórrer a final del mes de març, al domicili de la víctima, i ara, com explicàvem abans, els tres implicats s'han quedat en mans de la Fiscalia de Menors, Joan Carles. I en cas de confirmar-se, a què es podrien enfrontar?
Idò, el primer és que efectivament aquestes persones tenen responsabilitat penal també, o la poden tenir, no? Perquè moltes voltes pensam que si ets menor d'edat hi ha un fals bulo, no?, en la societat, de que si ets menor d'edat no pots tenir responsabilitat penal. Idò, no és així, a partir dels 14 anys sí que es pot tenir responsabilitat penal. Aquestes persones ara, Fiscalia farà una investigació, una instrucció, i després es procedirà a un procediment judicial en el jutjat, en aquest cas, de menors, que és competent per conèixer d'aquests fets, i a què es poden enfrontar? Pues a conseqüències penals que són molt diverses i que tindran molt a veure en ses causes, des de la privació de llibertat a un centre, una privació més oberta o més tancada, amb possibilitat de fer petites sortides, amb possibilitat d'estar en un règim de només haver-hi d'anar a dormir. Això és una possibilitat que, diguem, seria la més extrema, no, aquesta privació de llibertat, i llavors, lògicament, jo entenguent la naturalesa dels fets, segurament hi haurà una condemna, si finalment es produeix, que el que implicarà és feines de reinserció, feines de caire educatiu amb aquests menors en relació a ses dones, a sa igualtat i, lògicament, a sa naturalesa dels fets que han comès. Normalment, ses sentències de jutjats de menors solen ser molt lúdiques, en su sentit de que no només impliquen una privació de llibertat, sinó impliquen també una teràpia per tractar i també prevenir futurs comportaments que es poguessin produir de sa mateixa naturalesa. En tot cas, estem davant d'uns fets que són molt greus, perquè el que ha transcendit, el que ha relatat sa menor, és que aquests tres companys es varen posar a la seva habitació sense seu consentiment, ella va córrer darrere ells, dos la varen amordassar, un li va fer tocaments genitals, un altre pareix ser que també, per tant, està parlant d'una agressió sexual que podria tenir conseqüències molt greus per a aquests menors, i el que us ha de fer és cridar-nos l'atenció com a societat que ja en aquestes edats tan aviat es produeixin aquest tipus de comportaments, i per descomptat, des de centres educatius el que hi ha que fer és una gran labor per evitar aquests fets.
Tu ho has dit, no? Ara, a banda de la part penal, no? De les conseqüències de que es podrien afrontar, tu has dit, o has matisat en la clau, mos han de demanar que està fallant, Elena, perquè nins, adolescents, en aquest cas, perquè parlem de menors de 16 anys, hay com és una agressió sexual d'aquesta magnitud.
Bueno, primero decir que apuntaba bien a que hay que educar a los jóvenes, ¿no? A los niños en los centros educativos, pero también hay que educarlos en casa. ¿Y qué está cambiando? Bueno, hace tiempo que los expertos nos están avisando de las consecuencias del acceso temprano a la pornografía a través de los dispositivos móviles, ¿no? La edad a la que los niños empiezan a acceder a este tipo de contenido son los 8 años.
Eso es acceso a la pornografía, ¿eh?
A partir de los 14 ya es un acceso generalizado, ya no son una minoría que accede con 8 años, ¿no? Pero es que hablamos de chavales de 14, que como bien decía ahora el compañero, con 14 años son inimputables. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues no mirar para otro lado y mirar cada uno la responsabilidad que tenemos como parte de la sociedad, como padres, como grupo que rodea a los niños, ¿no? Y implementar un cambio de modelo. Y también no reforzar de ninguna manera actitudes machistas ni normalizar el machismo como parte de la sociedad, ¿no? Porque no podemos permitirnos eso.
Parlam a més d'una agressió múltiple, o sigui, parlam de 3 adolescents.
Sí, pero es que aunque
un d'ells exparella.
Efectivamente, pero es que aunque fuera una agresión sexual que no fuera múltiple, un niño agrediendo sexualmente a otra niña, o sea, es una cosa que debería ser inconcebible, ¿no? Yo me acuerdo hace poco más de un año, ¿no? Cuando Netflix emitió la serie Adolescencia, sí. No sé si os acordáis,
sí.
Que fue como, ostras, los padres echándose las manos a la cabeza. Pues yo invito a todos los que nos escuchan a volver a ver Adolescencia y pensar, ostras, me escandalicé entonces, pero ¿qué he hecho para intentar cambiar todo esto? Porque lo que tú haces con tus hijos tiene una incidencia alrededor, porque tus hijos hablarán con sus amigos, comentarán. Los pequeños cambios provocan grandes cambios, ¿no? Y creo que tenemos que contrarrestar toda esta exposición que llega a través de medios que escapan
la
a nuestro
Elena
control.
Parla de la responsabilitat de la societat com a tal, no? De la responsabilitat que tenim davant d'aquest fet, Anna.
Sí, és molt interessant el que dius, i a més ara justament que hi ha aquest debat, no? Que el govern espanyol s'ha plantejat la prohibició de les xarxes socials, de l'accés a xarxes socials en els menors de 16 anys. També una opció pels pares, a lo millor si necessiten que el seu fill estigui com comunicat, podria ser donar-li un telèfon sense internet, per exemple, no? Sense accés a internet.
Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de que un niño de 8 años esté comunicado con un móvil, no? Es que estamos hablando de acceso a los 8 años.
Però bé, més enllà del tema d'aquests canvis socials, que jo crec que, a part del tema de l'accés a la pornografia, que jo també vaig veure les dades d'aquest informe i són molt, molt cridaneres, també hi ha un repunt dels discursos d'odi que jo crec que això també s'ha de tenir en compte, perquè aquest nivell d'agressivitat és molt elevat. Però darrere de tot això hi ha un tema que tristament se manté per la vist, per generacions i generacions, que és la violència masclista. Hi ha un exercici que és interessant de fer, que moltes dones han fet de vegades quan ens han reunit, no?, en una taula, que és recordar quan va ser la teva primera agressió en el nivell de tocaments, de comentaris masclistes, de comentaris sobre el teu cos, i desgraciadament, si ens hi posem a pensar, totes han patit situacions d'aquest tipus de baix impacte, no?, però molt jovenetes. Llavors aquesta cultura de la invasió de l'espai personal i privat i la intimitat de les dones també és un brou de cultiu, perquè aquestes actituds després s'adonin a una escala superior i se produeixin casos com els que estan veient ara, no?
Tu has parlat dels delictes d'odi, has parlat de l'odi existent a les xarxes socials i com va en increment. Tenim també en Crònica de successos, no?, seguint la mateixa línia, una agressió de la qual també mos feien ressò, que just comentàvem al sumari, que també volem compartir amb en Joan Carles. En aquest cas ha estat a Formentera i ha estat una agressió homòfoba per una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Els autors van actuar amb consignes d'odi, van apallissar la víctima, ara mateix se troba ingressat a la policlínica del Roser, però va ser agredida per aquestes dues persones que cridaven, Joan Carles, consignes d'odi cap al col·lectiu LGTBI. Varen veure també imatges, ara les compartirem, de com la gent va sortir al carrer en mostra de suport, de recolzament, per intentar frenar aquests delictes d'odi, però que malauradament són molt presents.
Sí, efectivament, un dia trist a Formentera, per recopilar una miqueta els fets, no?, de cara als espectadors. Sembla ser que una persona de 49 anys, de nacionalitat peruana, es volia fer una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre i un vehicle va fer com s'amago d'intentar-lo atropellar. Aquesta persona que s'estava fent sa foto va anar a recriminar-los i immediatament aquests dos vehicles varen sortir i li varen propinar una brutal pallissa provocant-li policontusions, traumatisme cranioencefàlic amb risc d'hemorràgia. De fet, el varen atendre primerament a l'hospital de Formentera i després el varen traslladar a Eivissa perquè seguia trobant-se malament. Un episodi tristíssim que també mos ha de posar damunt sa taula que encara hi segueix havent moltes actituds no només masclistes, com vèiem abans, sinó també homòfobes. Jo, sincerament, som optimista en el sentit que pens que ara la contestació social que hi ha en aquests fets és molt majoritària, tal volta en una altra època hagués passat com algo desapercebut, sí. I ara, afortunadament, això té condemna social. I l'important és que també tenga condemna penal. Efectivament, això es podríem estar davant d'un delicte d'odi que tu sempre em preguntes en què es pot enfrontar com a bona periodista, aquí es podria enfrontar fins a 4 anys de presó, d'una a 4 anys de presó per un delicte d'odi, que a més aquí tenim una agressió, que seria un altre delicte que es podria acumular. Per tant, veurem com acaba des d'un punt de vista penal aquest fet, però en qualsevol cas, quan hi hagi el menor indici d'una actitud d'odi homòfoba masclista, el que hi ha que fer és posar un coneixement de les autoritats perquè ara la justícia sí que actua.
Diu Joan Carles, no?, i crec que és molt rellevant que tal vegada anys enrere això Anna hagués passat desapercebut. Ara no, afortunadament es denuncia, però desafortunadament encara passa. Que pensam que aquestes coses, aquestes qüestions han d'estar superades i la realitat ens diu que no.
Recordem que fa dos dies també varen debatre el tema d'una persona en el mercat de Pere Garau que també va patir una agressió homòfoba. És que és un goteig constant.
Ja tenen ordre d'allunyament, per cert, els agressors.
Exacte.
O sigui, que s'estan donant passes endavant.
Sí, ha d'haver una resposta i ha d'haver unes conseqüències. Quan s'ataca la llibertat de les persones i la integritat d'algú, hi ha d'haver una conseqüència en això, no? Això és evident, però és el que comentava en Helena, també s'ha d'anar un poc a l'arrel de tot i a intentar revertir les causes que són multifactorials, però que és evident que no s'està fent bé.
Causes multifactorials o realment radiquen educació i educació? O sigui, de què depèn això? Hem d'anar cap enrere? Hem de, no sé, tal vegada replantejar-nos els valors, la manera d'educar les persones, o les persones també actuen en grup a vegades, no? Perquè és vera que malauradament aquestes agressions són grupals, tant en el cas de l'adolescent com en aquest cas se veien recolzats, no?, per un grup i la gent actua diferent. Què passa aquí?
Yo creo que antes a lo mejor no trascendían tanto, no estoy del todo de acuerdo en esto. Lo que creo es que ocurre, como ocurre con las agresiones sexuales a mujeres, ¿no?, que al final son una minoría los que denuncian, porque están desamparados realmente, ¿no? Y a lo mejor hay ahora una mayor conciencia de hacer públicas y de presentar denuncias hasta ante las agresiones contra el colectivo LGTBI, porque si no, solo conoceremos las agresiones más graves, ¿no? ¿Por qué pasa? Bueno, es que este mensaje de odio no llega solo a través de las redes sociales, ¿no? Es que en este momento está llegando a través de, o sea, yo lo veo en el Parlamento, lo veo en el Congreso de los Diputados y lo veo en la calle. ¿Cuántos hemos presenciado un trato discriminatorio contra una persona del colectivo LGTBI, ¿no? Yo creo que tenemos que plantearnos que vivimos en una sociedad en la que todos tenemos derecho a elegir a quién amar, ¿no? Y es que estamos hablando de amor y de odio, ¿no? Qué paradoja, ¿no? ¿Quién es el que ama y quién es el que odia aquí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que cambiar las cosas y que como sociedad, vuelvo al origen, porque he perdido la fe en lo que hacen los otros. Creo que todos, en lugar de descargar responsabilidades en el resto, tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena para cambiar las cosas, ¿no? Es poner los ojos para que estas personas se sientan protegidas. Cuando veas una agresión, reprende al que la está haciendo y defiende a la víctima, ¿no? Creo que también nos hemos acomodado, no intervenimos, vamos con la cabeza baja mirando el móvil, miremos alrededor,
grabamos, pero no actuamos.
Exacto, miremos, levantemos la cabeza, miremos alrededor cómo nos relacionamos con el resto, ¿no? Y intentemos ser una sociedad mejor como conjunto, más allá de lo que luego veamos en el Parlamento, en las escuelas y en todos estos entornos que también están bajando la guardia.
Sí, clar, el que comentava jo deia multifactorial, perquè jo crec que a part del discurs d'odi o de discriminació, és a dir, això és una base que fonamenta o que fomenta aquestes actituds, però també perquè s'adonen situacions de violència i situacions de violència a plena llum pública, jo crec que hi ha d'haver més explicacions que simplement un discurs de polarització, que jo crec que s'ha de combatre, que hi ha límits en la llibertat d'expressió, que és no acceptar la diferència dins la nostra societat o una democràcia, no? Però el fet de que se produeixin aquestes situacions de violència tan extrema, jo crec que hi ha d'haver més explicacions en això, pues, a nivell de condicions socioeconòmiques, a nivell d'estructuració de la societat. Crec que hi ha més causes més enllà d'un discurs. Un discurs te pot modificar el pensament i es que és, com deia en Víctor Klemperer, que era un lingüista que va estudiar la llengua del Tercer Reich, deia el llenguatge pensa i crea per tu, no? Quan comencem a acceptar dins el llenguatge determinats discursos, això modifica la nostra manera de pensar, modifica la nostra empatia, modifica la nostra capacitat de veure l'altre, tant per bé com per mal, no? I això és importantíssim. Però també hi ha altres causes, és a dir, per exemple, la pobresa, la falta d'accés a l'habitatge, les dificultats de tot tipus, també contribueixen a un caldo de cultiu, a un descontentament i a una crispació social, no?
Altres factors, ho plantejes ben bé. Joan Carles, darrera aportació abans dels anuncis. Sí. Quina pot ser la causa, breu, com apuntaven les teves companyes? Què hi ha al darrere de tot el que passa?
Pues darrere hi ha la polarització, darrere hi ha també una cultura que s'està curant, que està sanant, una cultura masclista, una cultura homòfoba, on era molt habitual aquest tipus de comportaments, i jo penso que això està curant, penso que anem en la bona direcció, però això no vol dir que no haguem de fer èmfasi, que no haguem de posar damunt la taula, que no haguem de posar les portades cada volta que passa un episodi tan trist com el que ha passat a Formentera o a Palma amb aquesta menor. Per tant, penso que s'ha de seguir treballant amb aquesta aquestes polítiques, i n'Helena posava damunt la taula que es veuen episodis d'odi en el Congrés i en el Parlament. Lògicament, si és que els nostres parlamentaris són o haurien de ser un reflex de la seva societat, i la societat actualment és el que hi ha en el Parlament. Tensió, crispació, polarització.
Però que fue antes el huevo o la gallina, no? Ahí está el matiz.
Això és veritat.
Deixem la reflexió per als oients i espectadors, no? Què pot haver al darrere? La realitat és dura, i és que aquests fets es donen massa sovint en el temps, i hi ha qüestions que estan molt lluny de ser superades. Són les 9:32. Escoltem el bisturí a la part de ràdio del nostre programa, uns anuncis per la part de l'avisada, i tot d'una reprenem aquesta tertúlia ben pendents de l'estat de l'edifici on ahir es va esfondrar part del sostre d'un 8è pis. Tot una parlarem amb el cap de bombers de Palma per conèixer la darrera hora d'aquesta situació i sobretot la dels veïnats, que romanen desallotjats des del dia d'ahir. Tot d'una vos ho contam.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día sigue siendo el tráfico. La excusatio petita al uso del coche público por parte del líder de Vox en el Consejo Insular de Mallorca, el señor Rodríguez. Si usted pensaba que la razón podía ser utilizar cada uno de esos 34.000 vehículos de alquiler de los que está encantado, que han llegado este último año a Mallorca y que Vox no quiere limitar, lo que vendría a ser algo así como el paraíso de un afanado conductor, hoy tenemos las explicaciones. No es el miedo a la violencia, no es la inflación ni la guerra de Irán por el precio del carburante. No es que algún rojo de Rostov pueda identificar su propio vehículo. Es, en palabras de su compañera, la señora Cañadas, por eficiencia económica y por cansancio. El mucho cansancio que justifica que no vayas a la feria de Sineu, por poner un ejemplo, con el coche oficial del que dispones y pilles las llaves del utilitario de un departamento del Consell sin tener necesidad de hacerlo. Un viaje que ya intuíamos que a quien conduciría era definitivamente a otros. Hablaba Cañadas de antecedentes ayer en el Parlamento mirando hacia la bancada socialista. No se mira al piloto, sino al guardia, al guachimán, que dicen los latinos. Lo demuestra la oposición apuntando directamente al presidente señor Gálmez, y donde ahora va a resultar que el responsable es el que va en el asiento de enfrente, que el que tiene las llaves silencia la alarma, lo arranca y se conduce hasta actos privados derrapando por la ilegalidad. Lo hacía por agotamiento del verbo mentir, que diría el otro. Y ya mañana, siempre libre.
Són les 9 i 35 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, i just ara compartim unes imatges que descrivim pels oients de l'estat de l'habitatge del carrer de Sant Novici de Palma, en què ahir es va desprendre part del sostre del vuitè pis. Els veïnats han pogut sortir-ne il·lesos, que jutjar per les imatges, sens dubte, ha estat un bon ensurt. Ara els tècnics de l'Ajuntament de Palma valoraran l'edifici per veure si aquestes 16 famílies que van ser desallotjades ahir poden tornar a casa seva. De moment, han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges, un incident que, com deien, no ha causat ferits greus, però que, sens dubte, no deixa de ser molt rellevant a jutjar per l'estructura d'aquest edifici. Podem saludar Eder García, cap de Bombers de Palma. Senyor García, bon dia, benvingut al dia.
Hola, bon dia.
Quina és la darrera hora d'aquesta situació? Sabem que els veïnats van ser desallotjats ahir, però que avui continuarien algunes tasques d'inspecció. En quin punt se troben?
Ara justament estem a l'immoble i estem fent una catesa a l'últim forjat de la vuitena planta per determinar les causes del sinistre, de l'ensorrament parcial que vam tenir ahir. Depèn de lo que veguem, procedirem a reallotjar o evacuar les zones que se considerin.
Quan es fa una cata a un edifici, determina quin pot ser l'estat. I en aquest cas en concret ens podria explicar sobre les causes. Així, sense saber, evidentment, perquè tot està en procés, però a què podria apuntar? Podria apuntar a humitat, a unes estructures que tal vegada amb el pas dels temps han estat danyades? A què podria apuntar?
Nosaltres tenim un indici no per el que vam veure ahir, sinó per el que habitualment ens trobem en aquests casos. Quan és la coberta plana, en aquest cas, que fa la funció de terrassa, si no està ben impermeabilitzada, les filtracions d'aigua deterioren les estructures de formigó que hi puguin haver per davall, formigó armat. I és el que habitualment ens trobem. I per això avui hem d'anar a mirar si realment és aquest cas o un altre. I durant el matí d'avui ja ho podrem saber amb més certesa. Però normalment en aquests casos sol ser això, humitats que deterioren les estructures de formigó inferiors.
Es tracta d'un edifici antic? Sabem la data en concret?
Doncs no li podria dir la data exacta perquè la desconec en aquest moment.
No sabem quan es va construir, però això sí que serà determinant, sobretot per després parlar de les futures inspeccions d'edificis. Al jutjar per les imatges, senyor García, estem veient, no?, aquest vuitè pis on ha caigut pràcticament una gran part del sostre. Quines van ser les tasques que es van dur a terme ahir? Perquè m'imagino que apuntarà aquesta zona en concret, és determinant per al Manco d'atendre la situació, no?
Sí, ha de pensar que ahir vam dur sort, perquè normalment quan un forjat col·lapsa sobre un altre, l'habitual o el que pot passar és que vagin col·lapsant i crea un efecte dominó fins a baix de tot. Per sort ahir el forjat del CT va suportar el pes de tota la runa, i la prioritat d'ahir va ser evacuar tot el personal, tots els propietaris, per evitar això, que pogués col·lapsar tot de dalt fins baix. I avui el que farem és mirar si convé apuntalar i una de les primeres tasques que cal fer és traure el pes de la runa sobre el forjat del setè.
En cas que aquestes cates indiquin després la causa i pugui ser aquesta humitat, com vostè apuntava, procedeix a apuntalar aquesta zona en concret, però podrien tornar la resta de veïnats de l'edifici?
Ho hem de determinar avui. Depèn de com veiem les estructures del... Perquè això va ser el bloc A i hem de mirar bé el bloc B i el C. Les vivendes del B i del C. En funció de com ho veiem, haurem de decidir si apuntalem els pisos superiors i també el bloc A, que és el que va col·lapsar, mirar de traure el pes i apuntalar a sota per poder deixar els veïnats, o si ho veiem molt malament, de deixar-lo desallotjat.
Hi ha un punt important, i que escoltàvem també ahir alguns testimonis de veïnats, no? Sobretot aquests en concret, els afectats, els del vuitè pis, que deien que va haver com un avís, no? Que de sobte se va moure un poquet el sostre i ells varen tenir aquest marge, un marge determinant per poder salvar la vida.
Sí, sí, perquè el pes que va caure és important, i si arriba a agafar algú de baix haguéssim parlat de danys bastant més importants.
Estirem ben pendents de l'informe d'avui, d'aquestes cates, perquè determinaran les causes d'aquest esfondrament i també tindran més informació sobre si els veïnats, recordem, els 16 desallotjats, poden tornar avui a casa. Eder García, cap de Bombers de Palma, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, moltes gràcies.
No sabem, com dèiem, la data de l'edifici, però l'any de construcció és vital, perquè ens dona moltes pistes i també ens ajuda, no?, a determinar l'estat de l'edifici, en quin any es va construir, els materials, etc. Incorporam en aquesta conversa Lluís Marín, que és el nostre aparellador tècnic. Lluís, bon dia.
Què tal, Marta? Com va?
Ha explicat el cap de Bombers que avui se procediran a fer aquestes cates i que les cates donen un resultat que és determinant per poder actuar. Evidentment no tenim aquesta informació, ens manquen molts de detalls, però el cap de Bombers apunta a una possible filtració d'humitat en aquesta part del sostre de l'edifici. No és la primera vegada, malauradament, que parlem de filtracions d'humitat en edificis antics.
Sí, es cierto, no es la primera vez y las consecuencias las hemos visto ya en alguna ocasión. No he tenido la ocasión de escuchar totalmente la explicación del jefe de bomberos, me he incorporado tarde a la conversación, pero bueno, vista las fotografías, que es un poco lo que yo he podido acceder a la información del siniestro que se va publicando en prensa.
Jo te puc fer un petit incís, si vols, respecte a la conversa, no? Sí. Però he idea que tu t'apunta que el vuitè pis és el pis que se troba just davall de la terrassa, no? I que la terrassa podia tenir unes filtracions d'aigua, aquestes filtracions d'aigua podien ser les culpables de fer malbé en aquesta estructura. I avui deia que l'Ajuntament procedirà a fer aquesta anàlisi i a través de les diferents cates podran determinar exactament les causes i també saber si poden tornar els veïnats o no, perquè recordant que de moment tenim 16 desallotjats, o sigui que bàsicament se troben en aquest punt.
Pues todo apunta a ello, quiero decir, al final es que los indicios, lo que estamos viendo es un desplome de un forjado, de una vigueta de hormigón, y en una situación es un forjado sobre el cual existe la cubierta ya del edificio. Entonces, si no hay situaciones allá, como hemos visto algún caso y algún derrumbe, sobrecargas o alteraciones en lo que es la configuración del edificio, hablo del siniestro ocurrido en Manacor, si no hay nada de esto, al final todo apunta efectivamente a que un proceso de corrosión de armaduras en estas viguetas provocado por filtraciones de agua de la cubierta pueden haber provocado su deterioro y llegado un punto, pues también la rotura de las mismas. He podido contemplar en fotografías, además, que es un techo de un comedor, donde además hay un falso techo de escariola. Hemos comentado alguna vez las dificultades que para los técnicos o para los propietarios a veces también supone la existencia de estos falsos techos, pero no nos permite ver lo que hay detrás de ellos, ¿no? Lo que está oculto y el estado de esas viguetas, con lo cual podían haber sido deteriorando, corroyendo, agrietando, y no estaban a la vista al haber ese falso techo. Y es importantísimo, hemos recalcado más de una ocasión, el tema de la humedad, que a la mínima que se detecten síntomas de humedad en un techo, no nos quedemos con la mancha y aquello de pintar únicamente porque tengo una mancha de humedad. Indaguemos mucho más, veamos qué incidencia puede tener la estructura, porque puede llegar a situaciones como la que estamos viendo ahora, el colapso de una estructura, pues por una entrada de agua que debe ser, para que ocurran estas situaciones, muy dilatada en el tiempo, no es una situación instantánea. Por tanto, bueno, habría que haber vigilado bien todas esas filtraciones, actuado en su momento, porque, bueno, lo dicho, las consecuencias son las que estamos viendo hoy.
La gran pregunta és, ¿havia passat la inspecció tècnica d'edificis? Estava al dia? Això és importantíssim. Desconeixem de moment aquesta informació, també la data de construcció exacta. Ens falten encara moltes qüestions que, sens dubte, podrien completar molt millor aquesta anàlisi. Lluís Marín, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Marta, a vosaltres.
Reprenem la conversa amb en Joan Carles, perquè evidentment això tindrà conseqüències legals, sobretot si no ha passat aquesta inspecció d'edificis. Moltes vegades s'han plantejat en aquest programa si manquen inspectors, si manquen revisions, què és el que falla, perquè malauradament no és la primera vegada que parlem de l'esfondrament d'un sostre. Recordem la darrera a Manacor, que malauradament se va cobrar la vida d'un nen de 8 anys, per no parlar del Medusa Beach, ja fa un parell d'anys, no? Però no deixen de ser recurrents en el temps, Joan Carles.
Sí, crida bastant l'atenció que a Mallorca en poc temps parlàvem de tres episodis, uns més lamentables que altres, però des d'un punt de vista legal, aquí el primer és la responsabilitat de la comunitat de propietaris per fer la inspecció tècnica d'aquests edificis en la periodicitat que toqui, en funció, lògicament, de l'any de l'edifici. És veritat que això és algú que està que passarà més per una raó, perquè la majoria dels edificis, de la planta d'edificis que tenim a dia d'avui, són edificis més bé antics. Jo ara penso, per exemple, en la ciutat d'Eivissa, on veureu que la majoria d'edificis plurifamiliars que hi ha són especialment dels anys 60, 70, 80, no? Per tant, aquests edificis ja acusen una certa edat i s'han d'afrontar les derrames que siguen necessàries per fer les obres que assegurin, valga la redundància, la seguretat de l'edifici i, per descomptat, de les persones que hi viuen dins. Però aquí veurem, a l'hora de depurar responsabilitats, si l'administrador de la comunitat de propietaris ha complert tot el que marca la llei, ha dut a l'ordre del dia de les juntes de propietaris aquesta inspecció, si s'han acomès les reformes que tocaven. Moltes voltes també ha que dir que és difícil depurar aquesta responsabilitat, si li corresponen els presidents de la comunitat, si és l'administrador o qui és, no? Però en qualsevol cas, s'ha de fer una crida a que les comunitats de propietaris d'aquests edificis antics tal volta no esperin en el darrer dia per fer la inspecció tècnica del seu edifici, perquè m'ho pareix que està tot bé, que no hi ha perill, que no hi ha risc, i després veiem episodis tan lamentables com aquest, i tan propers, perquè no estan parlant de que s'hagi esbocat part d'un edifici a Albània, no, estan parlant de que ha passat a Can Ostra. Per tant, aquí penso que tots hauríem de fer un exercici de responsabilitat, i especialment els que la tenen, que són els presidents de comunitats de propietaris i els administradors.
Algun apunt més abans dels anuncis, companyes?
Estoy de acuerdo, pero pone sobre la mesa que creo que es obvio que es complicado, ¿no? Con la situación de la crisis de la vivienda que tenemos, que ya tiene a mucha gente durmiendo al raso en la calle, ¿no? Y al resto haciendo un sobreesfuerzo para poder llegar a pagar el alquiler o en el mejor de los casos comprarse una vivienda, pues hacer ese sobreesfuerzo económico de las revisiones que a veces no tienes en cuenta cuando haces la compra inicial, ¿no? Puede ser inasumible para buena parte de los propietarios y inquilinos. Entonces, creo que también tiene que, esto es una cuestión que tiene que tener en cuenta la administración, habilitar las ayudas que sean necesarias para garantizar la seguridad de todos, ¿no? Y exigir responsabilidades y ser especialmente vigilantes, ¿no? En el caso de que sean personas las que están en alquiler, ¿no? No es este caso, creo que los que viven en el octavo piso son los propietarios de la vivienda del octavo piso, no sé si es así en el resto de casos, ¿no? De vecinos de la comunidad y creo que tiene que haber una major vigilància.
Sí. I ara m'has fet pensar en això que comentaves, no? Amb l'interès a vegades especulatiu d'alguns propietaris que estan veient fins i tot infrahabitatges. O sigui, estan veient gent que ja se veu forçada a viure en llocs que no tenen ni les condicions necessàries per tenir una vida digna, perquè és el que poden pagar. De tota manera, apuntar que la responsabilitat en aquest cas no és de l'inquili, sinó que és del propietari.
Sí, sí. Pero el que sufre las consecuencias es el inquilino. Y antes apuntaba Joan Carles al tema de la antigüedad del parque de vivienda en Baleares. Recuerdo, no hace mucho hablé con el presidente de los APIs a propósito de un reportaje sobre las dificultades que tienen las personas con discapacidad para el acceso a la vivienda, y me decía que más de la mitad del parque de viviendas de Mallorca tiene más de 40 años de antigüedad. Eso solo no es una señal de que hay que aumentar la vigilancia, ¿no?, sino que también nos tiene que hacer conscientes de que adaptar el parque de la vivienda no solo es garantizar la seguridad de los que viven, sino garantizar el acceso. Lo digo porque a veces nos olvidamos de las personas que lo necesitan.
Per cert, un apunt, i no gaire positiu en matèria d'habitatge, però el portal Idealista acaba de publicar les dades del mes d'abril. S'encareix un 8,6% l'habitatge en venda. Per metro quadrat està arribant als 5.252 euros en comparació amb abril de 2025. S'ha encarit aquest 8,6%, que és una xifra prou considerable. Sempre que parlam, no?, de la xifra del lloguer, l'augment, i avui ho poden confirmar perquè just l'estudi acaba de sortir. Són les 9:50, hem de fer una petita pausa més. Escoltem uns anuncis i tornem.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Radio es Dial.
Para ti, y también para ti en Eroski te damos la manzana Golden Granel a 1,95 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Mallorca es una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
No, 52 minuts, dues notícies relacionades amb l'habitatge tan freqüent entre els temes que triam sempre en aquest programa, perquè és un tema que ens afecta de ple. I, malauradament, no són bones notícies, perquè la primera parla de pujada de preus. L'habitatge en venda s'ha encarit al mes d'abril a les Balears, un 1,8,6%, fins als 5.252 euros al metro quadrat en comparació al mes d'abril de 2025. Són dades publicades aquest dimarts per el portal immobiliari Idealista. Un increment respecte al mes de març del 1,1%. En el cas de Palma, el preu de l'habitatge en venda ha pujat un 9,8% i se situa en 5.152 euros al metro quadràtic. També vos volíem comentar, relacionat amb el tema de l'habitatge, que han nascut un sindicat. De fet, anys enrere sempre contactàvem amb altres llocs, com per exemple Barcelona, perquè aquí no teníem un sindicat de llogaters com a tal. I de poden confirmar que neix el sindicat de llogaters a Mallorca. L'objectiu és aturar el rentisme, l'especulació immobiliària, combatre també la turistificació. Són alguns dels objectius d'aquest nou sindicat, una entitat ciutadana que es presenta el proper dissabte a Palma i que vol donar una resposta col·lectiva i organitzada davant aquesta gran escalada de preus i la precarietat que pateixen tantes persones a l'illa. Joan Carles, teniu un sindicat de llogaters igual que el tenen altres llocs o altres indrets de l'estat espanyol? És important perquè te protegeix també davant uns drets. Unifica tota la informació, la concentra en un sindicat en concret.
Sincerament, Marta, em pareix una molt mala notícia que hi hagi un sindicat de llogateres aquí, perquè ven el seu comportament en els altres indrets, no fan absolutament res del que tu has mencionat. Això, aquesta tasca de recopilar dades i tal, se n'haurien d'encarregar els governs, les administracions, i llavors... la tasca de la defensa dels interessos dels llogaters, per això hi ha els professionals, que són no, els advocats, els agents de la propietat immobiliària, etc. Però, ben el que fan a les altres comunitats, jo dut molt de la seva utilitat efectiva, i el que generen és més tensió amb mesures que són deliris, completament. Vagues de no pagar mensualitats de lloguers, això és el que proposen, campanyes que són ridícules i propostes que són escandaloses, com per exemple proposar lloguers indefinits. Això és el que fa el sindicat de llogateres de Barcelona i de Madrid, per exemple, no? Contractes indefinits que ja no diferencien a que és un propietari i a que és un inquilino. Per tant, jo dubto molt de la incidència i de els bons resultats de la creació d'un sindicat de llogateres aquí, perquè hem vist que el que han fet a altres indrets no és més que tensionar, proposar deliris i alimentar aquesta tensió que hi ha entre propietari i arrendatari, que és una tensió i una diferenciació que pareix que té un interès electoral, no? Allò que et diu, escrivia a Periódico Ibiza, que pareix que hi ha tota una campanya contra els propietaris perquè hi ha un cert sector polític, en aquest cas de l'esquerra, que el que vol és capitalitzar i optimitzar el vot dels arrendataris. En contraprestació passa el que passa després, no? Que duen decrets en el Parlament que els tomba la majoria parlamentària perquè no hi ha per on agafar-los, no? Amb qüestions de matèria de vivenda, com la pròrroga automàtica de contractes de lloguer o com la impossibilitat de desnonar una persona que es declari vulnerable.
I no es pot entendre...
Per tant...
Sí, i trasllat també l'argument, perquè ens queden 3 minutets a les nostres companyes, no? Recollint l'argument d'en Joan Carles, no se podria també entendre com una crida a la desesperació? Perquè, clar, la situació és molt negativa, no? L'accés a l'habitatge és molt complicat. Introduïs que aquest input o aquest terme per ampliar la valoració no podria interpretar-se també com una crida, no?
Hombre, és que és evident que la situació és dramàtica, no? I crec que la mobilització social nunca és perjudicial, sempre que se haga de manera pacífica, no? Jo crec que quan els ciutadans no ven cobertos sus drets i sus necessitats, no? Que menys poden fer que salir a la calle a pedir que esto se cumplan, ¿no? Realmente, o sea, es que me he quedado un poco alucinada, ¿no? De lo que comentaba él, porque atribuir a los a las agrupaciones de inquilinos, ¿no? Que viven el drama que viven, hablado de aumento del que aumentan la tensión entre propietarios e inquilinos por una cuestión política, ¿no? Lo que aumenta la tensión entre propietarios e inquilinos es que los inquilinos tengan que pagar lo que pagan y no puedan hacerlo, que tengan que compartir habitaciones y que mientras tanto siga habiendo grandes propietarios, porque recuerdo que las últimas cifras, es que ahora no recuerdo la fuente y no me quiero equivocar, ¿no? Pero la mayoría de propietarios de Baleares tienen más de una vivienda. La mayoría de propietarios que alquilan, ¿eh? O sea, que solo faltaría que encima no podamos salir a la calle a protestar, ¿no?
Clar, si la part més vulnerable i fràgil es queixa, llavors això augmenta la tensió. Bé, és que igual està bé que hi hagi tensió, llavors, no? Hi ha una persona que està reivindicant els seus drets. No sé, l'amabilitat no és sinònim de bondat. De vegades la bondat passa pel conflicte, perquè hi hagi una tensió. Una tensió que se basi en mobilitzacions pacífiques i ja està.
Diferents punts de vista, Joan Carles, un minut i mig respecte al que diuen les teves companyes.
Sí, si jo en sa mobilització pacífica estic completament d'acord, però ven el que fa Sindicat de Llogateres a Madrid i a Barcelona precisament no és això, perquè el que proposen, com deia, són vagues de lloguers i...
jo em reafirmo una huelga d'alquiler és pacífica.
Un moment, es diu sempre... No, en absolut.
No és pacífica.
I això té les conseqüències que té. Això té les conseqüències que té, que és que llavors propietaris no us vulguin llogar cap propietat, que retirin aquestes propietats del mercat, que no es fiïn tampoc de persones vulnerables i que, sabent que hi ha una legislació que és molt garantista en accés amb els arrendataris, ells quedin desprotegits i, per tant, decideixin retirar les vivendes del mercat. Això són les conseqüències d'aquesta tensió que és, moltes voltes, alimentada políticament d'una manera artificial amb un interès electoral.
Però encara no han fet res i ja estan... Evident,
i
ni,
ja
s'estan criminalitzant.
No han fet res aquí, però a Barcelona i Madrid sí que han fet. I els polítics, el Partit Socialista, Podemos, Unides Podem i demés, sí que tenen aquesta tònica de proposar mesures que ni tan sols el Partit Socialista es traga després, perquè veiem les seves converses de WhatsApp on diuen que és pràcticament infumable la política de vivenda que estan fent. En tot cas, 8 anys de govern d'esquerres, polítiques de vivenda, 0, conseqüència, més tensió que mai i més dificultat que mai a l'accés a l'habitatge. Per tant, el que s'està fent està clar que no funciona.
Ha que salir a la calle.
Se'ns esgota el temps per aquest debat interessant sobre com podem solucionar l'accés a l'habitatge. Molt agraïda, Joan Carles, Helena, Anna, que passeu un bon dimarts, com sempre.
Igualment,
gràcies.
Igualment, salut.
Notícies, continuen tot d'una amb altres qüestions.